de Convergència Democràtica. Va ser aleshores quan Jordi Pujol el va nomenar conseller de Cultura. Fins que ha mort, ha ocupat els darrers anys el càrrec de president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. En parlem amb un dels membres de la Junta d'aquesta entitat. Ell és Joan Capdevila, com dèiem, membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. En aquesta curta legislatura que ara deixem, ha estat diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Senyor Joan Capdevila, bona tarda o bon vespre.
Hola, bona tarda. Què tal, Ignasi? Com esteu?
Com està? En aquests moments, per cert, formalment, podem dir que vostè és diputat o ja no?
Em sembla que sóc exdiputat perquè hi ha un decret que dissol les Corts i només queda de una mena de retent que en diuen la Diputació Permanente i a mi no m'ha tocat.
Vostè no forma part de la Diputació Permanent, hi ha un altre diputat del grup, no?
Bé. Exacte.
Bé, qui era Joaquim Ferrer? Què destacaria de la figura d'aquest gran home de Catalunya que ens ha deixat, tots tenim la sensació, abans del que esperàvem?
Sí, una mica per sorpresa. Avui és un dia trist per a la Lliga i per a tots els que coneixíem i estimàvem en Quim Ferrer, perquè al final qui el coneixia l'estimava, era un bon home. Era, a més, un homenot, tot sigui dit en el sentit planià del terme, amb una polifacètica, amb una gran cultura, però sobretot amb una bonhomia. Era una bona persona. I sempre lamentes perdre una bona persona, i més quan és per la causa de montserratina, oi? Era un home que vivia la seva fe d'una manera coherent, sincera, alegre. Ens en falten molts i, a més, els perdem, oi?
Sí.
És un mal dia.
Un mal dia, certament, però de Joaquim Ferrer, a banda de destacar la seva condició fins a la seva mort de president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, comentarem ara breument el que és aquesta entitat, també va ser, fa pocs anys, l'autor d'un interessant llibre, Joan Carrera, un bisbe del poble, sobre el bisbe Joan Carrera, que, curiosament, també va morir amb 78 anys, l'any 2008, en aquest cas, ja fa més anys.
Sí.
D'aquest llibre i de l'impacte, també és interessant perquè, d'alguna manera, la publicació d'aquest treball sobre Joan Carrera va portar Joaquim Ferrer també a fer pública, diguéssim, la seva gran feina a favor de la memòria històrica, de les arrels cristianes de Catalunya i de moltes més coses, més valors.
Sí, i d'aquesta església social que ara ens revivifica el Papa Francesc i que ja era un missatge d'aquella generació, oi? Jo he de demanar disculpes per els estudis, però quasi més providencial on em trobo. Avui estic en una presentació d'un acte social d'importància de reivindicació de pujada del salari mínim, a més en un lloc que el bisbe Carrera o en Quim Ferrer o la gent d'aquella generació i amb aquella sensibilitat social no li vindria gens de nou, que és les Comissions Obreres de Cornellà, al Baix Llobregat. I a ningú se li oculta que les Comissions Obreres van néixer a sagristies. Les reivindicacions de la justícia social que van portar aquella generació que ho va fer, no com nosaltres, amb facilitat, venint tranquil·lament un lloc que té un rètol, sinó la clandestinitat, i que van haver de lluitar contra forces gairebé telúriques i amb el suport d'una església popular i clandestina també que hi ajudava, doncs m'ha semblat exactament providencial poder ser avui en un acte d'aquest i al mateix temps poder-ho transmetre a través de Ràdio Estema.
Doncs moltes gràcies, efectivament, per aquest testimoni gairebé en directe. precisament el Baix Llobregat era una terra molt estimada pel bisbe Joan Carrera, allà havia nascut i allà havia treballat ja com a prevere amb molts ponts amb el món obrer, el món del treball, als anys 50, 60 i 70. Bé, parlem molt breument sobre la figura de Joaquim Ferrer, que ens ha deixat als 78 anys. Potser ara no cal entrar-hi, però una malaltia que suposem que irreversible, d'aquestes que se't presenten quan menys tu esperes.
Sí, sí.
Sí, digui, perdó.
I ràpida, gairebé fulminant, aquelles coses que et deixen amb una sensació ambivalent perquè no te n'has pogut acomiadar, que en certa mesura doncs, també celebres per la brevetat de l'agonia. No li vols un patiment llarg a ningú i als amics menys, eh?
Recordo que vostè, senyor Joan Capdevila, ara fa pocs dies em deia que no era possible que ell pugés a Montserrat el dia 27 d'abril, que va ser quan nosaltres, els de Ràdio Estel, vam pujar per fer una programació especial de manera pòstuma. Doncs, lògicament, li dediquem a ell també el nostre esforç d'aquell dia, d'aquella programació especial sobre la festa de la patrona de Catalunya. Una definició ràpida li vull demanar per anar acabant ja sobre la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Què és aquest grup de devots de la Mare de Déu?
La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat bé, es defineix amb en Quim Ferrer. És catalanitat i cristianitat, i gairebé a parts iguales, i està presidida per la oració que molts dels nostres oients coneixen, que té ja 100 anys, que és la visita espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. En Quim Ferrer és d'aquells homes que es creien el credo de dalt a baix, paraula per paraula, i també, a més, la visita espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Visita de Josep Torres i Bages, que recordem també.
Que precisament, i si em deixes fer l'esport, divendres que ve, poder l'últim acte que havia ajudat a organitzar en Quim, a l'Ateneu, el Pare Abat i altres il·lustres oradors que ara mateix no puc recordar, a les 7 de la tarda l'Ateneu de Barcelona es commemorarà el centenari.
Doncs queda dit, sí.
Organitzat per la Lliga.
Molt bé.
La Lliga és això, voler lligar Crist i Catalunya. Al llarg de la història hi han hagut més èmfasis i més accents o menys segons el que l'Església que camina per Catalunya s'ha anat trobant. La Lliga li han cremat en temps de falangisme la seu. Ara, afortunadament, doncs, no ha d'actuar contra el mal mot o mantenint la brasa del catalanisme a la resistència. Ara podem enfrontem a altres problemes, poder no tan greus, fugosos, però poder sí igual d'importants. La Lliga tenim una plana web i qui la vulgui consultar és laliga.cat i allà trobaran, a part de la visita espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, doncs una colla d'actes i misses que organitzem l'11 de setembre, etc.
Doncs molt bé, queda recordat i suposem que ara s'elegirà un nou president, tenint en compte que ens ha deixat Joaquim Ferrer, que ens ha deixat sent president. Per tant, hi haurà un procés d'elecció del qual suposo que no podem dir gran cosa encara, oi?
Ai, sí, la veritat és que ara estem en procés de dol.
Molt bé, doncs, i tant, que si nosaltres ens unim a aquest dol, des d'aquí transmetem el nostre condol des de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana a tots els amics de Joaquim Ferrer i sobretot a la seva família. Recordem que demà, o anunciem, millor dit, que demà
a les 12 a Sant Pere de l'Ella.
A la parròquia de Sant Pere de l'Ella, d'on era fill i on vivia, suposo, el senyor Joaquim Ferrer, serà la missa exequial per aquells que vulguin anar-hi. A les 12, a la parròquia de Sant Pere de l'Ella, al Maresme. Moltes gràcies, senyor Joan Capdevila, membre de la Junta.
Moltes gràcies a vostès.
Molt bé, que vagi molt bé.
Gràcies, Ignasi.
Passen 4 minuts de 8:15.
El mirador de l'actualitat.
Passen 5 minuts de 8:15, després de recordar la figura de Joaquim Ferrer que ens ha deixat. Seguim amb el temps d'anàlisi de l'actualitat avui, dedicat més en profunditat a Europa. Dóna la sensació que Europa està perdent la seva ànima i que la il·lusió comuna de tots els ciutadans pel projecte de construcció d'una unió política, econòmica i social sòlida i ferma s'està desfent. Avui ens preguntem cap a on va la Unió Europea, aquesta realitat sobre la qual el Papa Francesc es preguntava divendres passat, després de rebre el Premi Carlemany, què li està passant i per què s'està posant a prova la seva personalitat basada en l'humanisme cristià. L'acollida als refugiats, el fet que el Regne Unit hagi convocat per d'aquí a uns dies un referèndum sobre la seva permanència a la mateixa Unió, i la manca d'una política comuna davant de problemes i drames internacionals com ara els de Síria, l'Iraq, el Pròxim Orient en general, en són alguns exemples d'aquesta caiguda de la il·lusió, molts anys després ja del naixement d'una voluntat i un projecte comú de tota Europa. La duresa en les exigències econòmiques, la definició de les fronteres exteriors i la manca de credibilitat de l'Europa defensora de valors comuns ens porten a preguntar-nos, juntament amb moltes altres qüestions, per la necessitat d'un replantejament, que no vol dir trencar amb la necessària reconciliació entre els països després de la Segona Guerra Mundial, sinó potser a redefinir, ja veurem de quina manera, objectius i maneres de fer. Obrim ja la nostra taula de col·loqui. Tenim amb nosaltres Xavier Ferrer Junquer, que podem dir que és un expert europeista, economista i politòleg, membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Xavier Ferrer Junquer, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut i gràcies per la seva presència.
Molt bé, gràcies per l'invitació.
També saludem Jaume Castro, que és el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bona tarda, senyor Castro.
Bona tarda.
També tenim uns minuts a l'altra banda del fil telefònic avui Teresa Carreras, que ja és col·laboradora regular d'aquest programa. Ella és la presidenta de la... membre, perdó, de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Senyora Teresa Carreras, bona tarda.
Hola, bona tarda. Vull saludar el meu bon amic Xavier Ferrer.
Molt bé, Teresa. Jo també t'has avançat perquè també ho volia dir.
Sí, sí. Algú m'havia comentat que es coneixien.
Sí,
gràcies.
Sí, sí, sí.
No ha estat possible que sigui aquí present, però avui no és a Finlàndia, oi, senyora Carreras, com l'altre dia?
No soc a Finlàndia. Jo estic participant en un acte europeista. Encara això del Dia d'Europa porta cues. Se celebra en molts llocs, molts moments, moltes entitats. I encara estem en marxa.
Sí, el Dia d'Europa va ser ahir, com cada 9 de maig, sí, sí, però avui volem tenir aquest ressò parlant d'Europa. Els proposo una primera roda d'intervencions, més o menys lliures. Com veuen vostès el moment actual d'Europa a nivell social, polític, econòmic, senyor Ferrer Junquer?
És evident que Europa passa per un moment difícil, l'àmbit, diguem, de la Unió Europea, amb la crisi econòmica, que ho ha enredat tot. A partir d'aquí també una crisi de geoestratègia i que ha desembocat en aquesta difícil gestió de tot el tema dels refugiats i després també d'una certa cohesió social en diferents àmbits, i també de cohesió política amb el Brexit i o la permanència del Regne Unit, que es acabarà de decidir el 26 de juny. Tot això genera una certa de situació de crisis diferents que la Unió Europea n'havia tingut, de diverses, però podríem dir que en tenia una a darrere l'altra, o no totes juntes, i aquest cas és veritat que es complica tot, i una mica l'explicació que li donaria jo per fer-ho molt simple és que quan hi ha crisi econòmica forta, hi ha de bastants anys, amb patiment per les empreses, però sobretot per la societat i pels ciutadans, doncs que fa que hi hagi una certa una certa evolució cap a un tancament, cap a tancar-se en si mateix, no? I això ha donat peu a la preponderància de partits euroescèptics i de que hi hagi també ciutadans que optin per aquestes opcions, però jo crec que la solució és més Europa i apostar per l'Europa unida i respectant les realitats de cada àmbit, i aquest és el camí en aquest món globalitzat que estem.
A veure si ens en sortim. Senyor Jaume Castre, si li sembla.
Sí, ja m'estic d'acord, o sigui que estem en un moment on hi ha una incapacitat davant d'aquestes crisis de presentar-se amb una política comuna. Això fa provocar una desafecció també per part de la població, i una desafecció, i per altra banda l'aparició i el creixement, diguéssim, d'una part de la societat, diguéssim, que es manifesta en contra d'aquesta cultura europea. Jo potser hi afegiria, diguéssim, dintre d'aquesta crisi, diguéssim, una fractura entre el nord i el sud, entre l'Europa del nord i l'Europa del sud, o sigui que cada vegada sembla més incipient. I després, doncs, per una altra banda, doncs, el gran desafiament, doncs, que aquesta Europa dels murs, que sembla que s'està aixecant, retorni al que ha estat sempre el fonament de la cultura europea, que és una cultura dels ponts, no? I em sembla que en aquest sentit el rellançament europeu que va fer el Papa Francesc l'altre dia quan demanava tornar-nos a armar d'una cultura de l'encontre i del diàleg, o sigui, va en aquesta línia.
Uh-huh. Teresa Carreras, no li volem entretenir massa temps, però digui, endavant.
No, jo estic a disposició vostra, naturalment. En relació a això que deia el senyor Castro, no hi ha una sola veu, més o menys deia una cosa així, doncs és simplement molt senzill, doncs, perquè no hi ha unes polítiques europees comunes, no hi ha polítiques comunes i, per tant, no es poden seguir. Jo el que penso és que, precisament, el tema del referèndum, més que no pas el tema de l'euro, que potser ens va costar més d'entendre a tots plegats, encara que ho vam patir per tots, per la majoria, penso que el tema de la societat ens ha posat davant de nosaltres mateixos perquè veiéssim les nostres carències pròpiament dites. I bé, hem vist molt clarament que no hi havia una política de refugiats, no hi havia una política de gel comú, etcètera, perquè Europa és, com molt bé sap el Xavier Ferrer, un projecte per ara més intergovernamental que mai. Uh-huh. Hi havia hagut en alguns moments fa anys la idea d'anar cap a una Europa política que realment fos un projecte de tots, compartit per tots, diputat per tots, cadascú l'opció que volgués. Ara veiem que la Comissió Europea té poc no porta un lideratge polític. I, per tant, veiem realment això mateix ha passat amb el tema dels grecs. Els grecs ara mateix, amb aquest tercer paquet de mesures,
sí,
que van aprovar l'altre dia, aproven un paquet de mesures, però s'han de tornar a retallar encara les pensions que ja estan sota mínims. Uh-huh. Vull dir que, i parlant jo mateixa, que he estat escrivint des que vaig venir de Finlàndia sobre Grècia, doncs realment, abans els deien, unes normes, hem d'obeir les normes, la senyora Merkel. Ara es veu que tothom, en relació al tema refugiat, em refereixo, doncs no n'hi ha de normes, no hi ha un pla B.
Sí, ara tant, parlarem... Jo... Sí, digui, perdó.
No, jo deia simplement per acabar que a mi em sembla que no hi ha un pla B. El Xavier ho ha dit molt clarament, la solució és més Europa, però jo hi afegiria Europa política. Entenc una Europa que sigui política i que realment construïm un projecte, no aquesta Europa tan intergovernamental que és la que tenim ara mateix.
Sí, perdoni, Teresa Carreras, el so que ens arriba telefònicament no és òptim. No sé si en aquests propers minuts, mentre parlen els altres, es pot situar una miqueta millor, a veure si la sentim millor
veure,
en properes intervencions. Disculpi.
A veure, sí.
Bé, entrem, si els sembla, en temes econòmics. S'ha parlat de Grècia, que és notícia, perquè l'Eurogrup va decidir ahir acceptar reestructurar el deute grec, però amb condicions. És un exemple una mica de la qüestió de les exigències econòmiques que parlàvem abans. També a Espanya està una mica freca amb la Unió Europea pel tema del dèficit. A veure si no ens sanciona, no? Si al final hem de pagar un petit preu per superar el sostre de dèficit. El senyor
Jo crec que agafaria les darreres paraules de la Teresa Carreras. És veritat, estic d'acord, Teresa, que per aquesta Unió Europea fa falta la Unió Política, perquè amb una Unió Política seria la millor garantia per poder consolidar una economia també única, que ara no tenim, i també tindríem un fons que donaria suport a l'euro i no patiríem el que està passant a Grècia o el que va passar fa un temps en Portugal, però no ho tenim. I és molt difícil. És difícil perquè aquí s'ha vist, amb la gestió de quan es toca el moll de l'os de la sobirania dels estats, surt les identitats estatals i al final passa per sobre del que és la Unió Europea, o les institucions europees. En respecte a l'economia, en el cas de Grècia, jo crec que és evident, que és lògic que es busqui i es trobi un acord en aquest, diguem, tercer rescat, perquè no es pot entendre d'una altra manera, amb tota l'evolució política final, amb Syriza el govern i una mica adaptant-se en els criteris europeus, ni Europa s'ho pot permetre, ni Grècia s'ho pot permetre, una altra cosa que no sigui l'acord.
A més, Grècia està oferint una bona lliçó a la resta d'Europa, acollint els refugiats. Ho veiem amb la visita del Papa a Lesbos, per exemple.
Sí, certament. No, jo concordo totalment que el gran problema és més Europa. O sigui, no hi ha un altre camí. I si no hi ha més Europa política, no hi haurà més Europa econòmica. Vull dir, això està clar, no? I l'últim comentari, una mica respecte al rescat grec, jo penso que, evidentment, és possible que tota la crisi dels refugiats hagi influït una mica per estovar una mica, Alemanya i altres països, per poder facilitar aquesta renegociació una mica del deute, que, en principi, després de com es van acabar les últimes eleccions, semblaria que seria una cosa que es veia venir, que no podia ser una acció immediata perquè ha sigut una sessió, però que d'alguna manera tenia que arribar.
Uh-huh. De fet s'ha d'entendre, s'ha dit altres vegades, però que de fet Grècia només és el 2% de l'economia europea i també el deute, encara que és molt voluminós, respecte a la capacitat econòmica dels altres estats de la Unió Europea, no té massa importància. I també una altra reflexió és que bona part d'aquest deute, que abans, en el principi de tots els rescats, estava en mans, diguem, privades o de bancs, s'ha anat també revertint en un àmbit més públic. Per tant, jo crec que...
Jo volia afegir que declaracions com les del ministre García Margallo de l'altre dia, nos hemos pasado cuatro puntos con tanta austeridad, realment fan molt de mal, perquè això que ho digui un ministre d'un país que, a més, està en un govern que ha votat això específicament al seu partit, al Partit Popular, jo crec que tot això fa molt de mal, perquè realment que això que ho diguessin la gent... Jo, per exemple, estàs entrevistant aquesta setmana el periodista grec Nick Malkoutsis, que ha estat aquí a Barcelona, i ell em deia que aquesta situació de crisi econòmica ha fet que la gent de la base, la gent, els grecs del carrer, se sentin encara molt més europeista. Ell mateix, que és un home, diu, soc molt optimista, veig que estem passant per una situació molt crítica, però no veig una Europa... No veig una Grècia fora d'Europa. M'entens? Sí, i clar, sí. Que un senyor com el García Margallo digui nos hemos pasado cuatro pueblos, quan estic segura que durant aquests 6 anys de crisi que portem el seu sou ha estat exactament el mateix, i no pas el dels mils i mils i mils de persones que han anat al carrer, doncs això fa mal.
Bueno, perquè també és una lectura interessada interna, Teresa, ja saps. Aquest és un dels problemes d'Europa.
Sí.
Els estats sempre tiren, els governs sempre tiren per el que al final els interessa, que és i qui els vota, que és la ciutadania de cada estat, no?
Sí, els estats tenen...
Cada vegada voten menys, Xavier.
Bueno, que els votin menys és una altra cosa, però els que voten...
T'hauríem de fer mirar, perquè
sí,
cada vegada els votin menys...
Això és veritat.
Nosaltres, a Espanya no hi ha hagut un govern i s'han de repetir eleccions precisament perquè aquests partits grans han anat a la baixa, i per això a mi em semblen totalment inadequades aquestes aquestes declaracions.
En tot cas, certament és un exemple de la lectura interessada dels estats. De fet, els estats cuiden molt la seva parcel·la, marquen molt territori. Un exemple d'això va ser el projecte inicial de Constitució Europea, que era un acord entre estats. No era ni Constitució Europea. Ara hi ha una mena de tractat diluït. No sé,
que també és un acord entre els estats.
Sí, és exactament el mateix, sí.
És que la Unió Europea és això.
Sí, per cert, la sortida possible del Regne Unit a la Unió Europea amb aquest referèndum, que serà, per cert, el 23 de juny.
Sí, el 26 són
el 26
les espanyoles.
Són les espanyoles. Sí, però serà una setmana intensa, eh? Sí, sí. El referèndum del Brexit famós i les eleccions espanyoles.
Sí, sí.
Què pot passar amb això del Regne Unit? Creuen que finalment, i tenint en compte que el primer ministre i molts membres del partit del govern britànic estan demanant el vot per la permanència a la Unió Europea, creuen que guanyarà aquesta permanència o hi haurà un vot de càstig? Difícil de saber ara, no? El comportament electoral britànic.
Ens hem d'atendre al que diuen les enquestes, que de moment parlen d'un empat tècnic, i esperem que, evidentment, es decanti cap a una postura favorable a la Unió Europea, perquè, evidentment, això podria desencadenar una crisi molt sèria dintre de la Unió Europea, a part del que li podria passar, diguéssim, a Anglaterra, no?, amb les conseqüències que tindria en aquest país.
Mm-hmm. Sí, jo crec que, bueno, et mullaré més, avui que plou, doncs...
Sí.
Després, igual el dia 24, bueno, Sant Joan o el 25 m'ho retraureu, però, bueno, jo crec que el Regne Unit seguirà. I una mica la reflexió que faig és veritat que hi ha aquest impacte tècnic, però quan es fa un referèndum d'aquestes característiques o d'una situació, doncs, de permanència en un lloc com un altre, per dir-ho així, al final sempre hi ha com un 10% de gent que dubta i que opta per entendre's, quedem-nos com estem, perquè l'altre és una mica desconegut. A veure, també pot passar amb aquests dos mesos o més i mig que queden, doncs, alguna situació internacional imprevista, perquè el món està, doncs, canviant i mogut, i que aquesta reflexió que faig jo, doncs, la tiri tot per terra, no?, perquè doni una altra línia, no? Però jo crec que és així. Però també vull dir una reflexió que, diguem, passi el que passi, fins i tot que és el que jo m'agradaria, que el Regne Unit seguís a la Unió Europea, les relacions seran diferents i canviaran.
Uh-huh. Teresa Carreras està d'acord? Hi ha força unanimitat?
Sí, jo la veritat és que estic d'acord, però jo vull afegir que, com sap molt bé l'Ignasi, la setmana passada estava al Cinqui, en un acte, doncs, de Nacions Unides, de la UNESCO, i que hi havia gent de la Unió Europea. Preocupa, el tema aquest preocupa, no, clar, molt, preocupa. Ocupa i preocupa, clar, a la Unió Europea, perquè, tan clar, no ho tenen. Evidentment, les enquestes donen un 50-50, però realment és difícil. I, a més, a la Unió Europea no li agraden els referèndums, ja ho sabem, Xavier, tu mateix també ho pots explicar, això.
Clar que sí, eh? Que no li agraden, clar. Però s'han trobat amb un Cameron, que és un atrevit.
Sí, sí, perquè... el Regne Unit té més cultura de referèndums,
sí,
també s'ha de dir.
Sí, però aquest primer ministre, doncs, n'ha fet dos en molt poc temps.
Sí, va negociar amb Escòcia el seu referèndum.
Que, de fet, no li demanava ningú, no?
Clar. Bé, doncs, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'economista i politòleg expert en temes europeus Xavier Ferrer Junqué, el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, i la periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras. Volia fer una pregunta sobre el tema dels refugiats, ja que tenim aquí el senyor Jaume Castro. Ens podrà explicar una mica allò que està fent la comunitat de Santa Egídia arribant allà on no arriba, no sabem si per incapacitat o per altres raons, la mateixa estructura política de la Unió Europea, que són els corredors humanitaris. Ja a Roma n'han arribat uns quants de refugiats aquests últims mesos, i em sembla que s'està parlant de la possibilitat que n'arribin a Catalunya o a Espanya, s'està treballant amb això. Potser és aviat encara de parlar-ne.
Bueno, és aviat perquè, evidentment, perquè això sigui possible, té que haver-hi un acord amb el govern espanyol, que en aquests moments no hi és. Però diguéssim que la bona notícia és que, justament, amb la legislació europea actual, diguéssim, els corredors humanitaris que hem posat en funcionament des del Líban fins a Itàlia, doncs el que demostren és que hi ha una via legal i segura, atenent a la legislació europea, per poder entrar, diguéssim, persones amb un visat humanitari des de, en aquest cas, Líban, serà Líban, Etiòpia o Marroc, fer-ho això d'una manera legal i segura, i que un cop estiguin a territori europeu puguin demanar, doncs, el visat d'asil. I això, doncs, evidentment, és una garantia, perquè aquestes persones no passin per les màfies, no passin el peatge de la mort, doncs, en els viatges de l'esperança, no? Aquesta és la proposta i aquesta és la viabilitat que ha donat el corredor que s'ha fet, doncs, fins a Roma. És un model, però és un model que nosaltres voldríem i esperem, doncs, que es pugui replicar en diversos països europeus i que ho puguin replicar també altres organitzacions.
I que es compleixi, per exemple, el que va ser el compromís del setembre-octubre passat de portar, de moment, em sembla que són, si no recordo malament, 170.000, 200.000 refugiats a tota Europa. A Espanya tocaven 15.000, 18.000.
Que fent que el que, a més, ja sé que és un tema humanitari de persones, però al final també s'ha de fer un càlcul de números, vull fer un càlcul no econòmic, sinó ja matemàtic. Estem parlant d'aquests 60.000, que respecte als 500 milions de ciutadans de la Unió Europea és mínim. Fins i tot els 4 milions de refugiats que hi ha, que no és el problema, diguem, per Europa, perquè uns estan a Turquia, els altres al Líban, però fins i tot 4 milions, Europa necessita immigració. I, a més, és una immigració, en aquest cas, ja sé que hi ha, diguem, gent de tot, però la majoria, doncs, és una classe, diguem, mitjana i formada. Doncs no representaria ni el 0,75% de la població europea en cas que es fes. El que passa aquí? El que s'ha de fer és gestionar-ho bé, però també és veritat que, d'alguna forma, a nivell de cada una, de cada comunitat, de cada estat, té la seva complexitat, perquè, doncs, afecten a la pròpia ciutadania i els governants estan una mica, doncs, també pendents dels propis vots dels, dels ciutadans.
No, sí, es diu que a Alemanya Angela Merkel s'està jugant el càrrec, si no l'ha perdut ja, diguéssim, amb potència, amb totes aquestes
o
polítiques.
O Àustria, que ha guanyat un
partit. Jo crec que d'extrema dreta.
Això hem de fer-ho entre tots els que ens creiem aquesta Europa unida i tal, i hem de posar-hi el coll per tornar a l'Europa dels valors.
Efectivament. Jo sí, Teresa Carreras.
Si em deixeu, endavant. Que tenim en el programa un representant de la comunitat de Sant Egidi, un representant destacat, dic que chapeau, com diuen en francès, per totes les associacions humanitàries que treballen sobre el terreny i que ajuden els refugiats quan surten i quan arriben en els països d'origen, perquè és molt important també la recepció que ens en fan quan arriben aquí a Barcelona, a Catalunya, que n'han arribat poquíssims, que pràcticament no n'han arribat, però que estan a punt, que els acullen. Això, per mi, és una lliçó en els nostres governants, que tanta parafernàlia, tanta superestructura, i la gent de la base treballa. Per mi, aquesta és la bona Europa. Sí. Aquesta és l'Europa per la qual crec que cal treballar.
Jaume Castro volia...
Sí, molt d'acord amb aquest comentari de la Teresa Carreras, perquè, evidentment, un dels avantatges que posa aquest mecanisme és la integració un cop s'arriba, no? Perquè permet d'aquesta manera dins integrar-se directament, doncs, a la societat civil a través d'associacions, etc, etc. Per una banda això, i per altra banda també dir que estem parlant de un model, diguéssim, d'acollida que no està pensat pels refugiats, sinó que, com molt bé deies abans, està pensat, doncs, en el que vindrà en el futur. O sigui que aquestes crisis migratòries creixeran.
Creixeran.
Sí. I, a més, com deia, doncs, tenim necessitat, doncs, de que arribin, per la crisi demogràfica que té Europa, doncs, que arribin...
Sí. Ens quedem amb aquesta doble... Sí, aquesta doble sensació entre el pessimisme i l'esperança. D'una banda, la Unió Europea a nivell polític ha donat un mal exemple de cohesió interna en la gestió dels refugiats, però Europa també la fem els europeus, i els europeus som, doncs, moltes entitats, com la comunitat de Sant Egidi i altres, i moltes persones que de bona voluntat estan donant recursos.
Jo crec que, en el fons, tant els governants com els ciutadans, òbviament els ciutadans estan donant mostres, sabem que passa per anar junts en aquest món globalitzat que estem.
Bé, podríem seguir... Sí, digui, senyor Castro.
No, i en aquesta línia em sembla important que actualment hi ha el 80% de la població que està d'acord, diguéssim, amb aquesta acollida. I això em sembla que seria una frustració, diguéssim, per al ciutadà, doncs, que no es doni resposta a una demanda popular, no? Que va en la línia, doncs, de ser més Europa i de l'Europa dels valors.
Sí, Teresa Carreras, última intervenció, 30 segons, que queda poc.
Molt ràpidament només afegir que realment qui hem d'anar junts? Els ciutadans i els governants han d'anar junts amb la gent. I tal com s'està plantejant el projecte europeu ara mateix en aquests temes, s'estan separant molt. I és la base, la ciutadania, la que camina sola, i això és el que no pot ser. Efectivament, com diu el Xavier, hem d'anar junts, governants i ciutadans.
Jo crec que ja se'n donaran compte i acabarem fent aquesta Europa, diguem, unida amb la diversitat.
Sí, certament, encara que sigui amb un reset, amb un replantejament, oi?
Segur que sí.
Gràcies, Teresa Carreras, que ens ha acompanyat via telefònica. Que vagi bé aquest acte europeista. I fins una altra. Gràcies.
Fins una altra. A reveure, Xavier.
Bona tarda. Adéu, Teresa.
Teresa Carreras és periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Acomiadem també Xavier Ferrer Junqué, economista, politòleg. Vostè forma part d'un grup europeu econòmic, no?
Bueno, no, i del Consell Català del Moviment Europeu, que funcionem des de l'any 1948.
Felicitats.
Es va creant a l'exili, estem aquí a Ivancelot i jo sóc el president, sí.
Doncs moltes gràcies, i gràcies a Jaume Castro, responsable de la Comunitat de Santa Egídia a Catalunya. A tots, fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Arribem ja a les 8 del vespre.